Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 11. Revolució de les òrbites. Dos mesos i mig després, 16 de desembre de 1638, Arcetri, gran ducat de Toscana. Una llegua al sud de la resplendent ciutat de Florència, se sentaven diverses cases i convents de forma separada, entre suaus turons de vinya, extensos camps de blat i esvels xiprers que flanquejaven els serpentejants camins rurals tan típics del paisatge mediterrani de la Toscana. La Villa Il Gogliello, amb unes vistes privilegiades de l'indret, era una gran casa blanca a la vora d'un camí, conformada per una gran casa noble amb orígens cavallerescs, una casa pel servei, extensos jardins i una granja. L'edifici principal tenia forma de lletra U, rodejant un vell pati central format per columnes toscanes sense arcs. Just al centre del pati, assegut en una còmoda cadira, un home sec, vell i amb llarga barba blanca s'escalfava a la llum del sol mentre dictava què s'havia d'escriure a un dels seus deixebles. Discorsi e demostrazioni matematiche intorno alle due nuove scienze attenti alla meccanica e movimenti locali, va dir el vell al seu deixeble. Aquest és el títol definitiu, mestre? Va preguntar el deixeble en toscà. Res és definitiu en aquesta vida, fill meu. Tot canvia, tot es mou, tot gira, va dir el vell irònicament. El deixeble va somriure mentre el vell tancava els ulls i es deixava perdre en els seus records. L'ancià recordava el plaer de passejar per la Toscana, l'olor del Tíber a Roma, el bon menjar de les trattorias del Trastevere, el bullici del Ponte Vecchio, la giostra del Saracino o la Piazza della Signoria. En definitiva, enyorava tot el que era la vida al carrer perquè feia 5 anys que tenia prohibida la seva sortida a l'exterior, des de que la Inquisició el va condemnar a un arrest domiciliari perpetu per atrevir-se a demostrar científicament la falsedat d'alguns dels dogmes de l'Església. Com a astrònom, filòsof, enginyer, matemàtic i físic, havia dedicat tota la seva vida al saber i havia desenvolupat un sistema mitjançant el qual es podien desvelar les veritats del món i l'univers de forma incontrovertida. L'observació sistemàtica del món li va oferir proves que demostraven la validesa de la seva malaltissa obsessió a afirmar que era la Terra i no el Sol la qui es movia. Considerat l'inventor del telescopi, va ser el primer que es va dedicar a observar el cel nocturn amb aquell aparell durant llarguíssimes estones, fet amb què va obtenir determinades dades que només es podien explicar si era la Terra la que es movia. Completament obstinat amb aquest tema revolucionari, va publicar diversos llibres que el van convertir en un famós personatge, fins que va topar amb els dogmes de l'Església. La Santa Seu el va combinar a presentar les seves teories com a simples hipòtesis i no com a proves irrefutables, però ell s'hi va negar i va escriure un nou llibre on defensava obertament el model heliocèntric, aquell que defensava que la Terra no era el centre de l'univers i que es movia entorn al Sol. Els sectors més reaccionaris de l'Església consideraven herètiques les seves teories per ser contràries a la Bíblia, ja que alguns versicles ho deixaven clar de forma nítida. La Inquisició, recolzada en Salms 104:5, centrarà la Terra sobre uns fonaments, incommovible per segles i segles, i Salms 93:1, el món es manté ferm, incommovible, el va acusar d'heretge i així va néixer el procés contra Galileu. Galileu va ser cridat a Roma per la Inquisició, qui el va processar i torturar perquè abjurés d'aquella heretgia. Els inquisidors consideraven les teories de Galileu filosòficament insensates, absurdes i herètiques, ja que en molts aspectes contradeien de forma expressa les oracions de les Sagrades Escriptures en la seva interpretació comuna i l'opinió dels Sants Pares i els doctors de l'Església. Per salvar la seva vida, Galileu va haver de negar el que sabia que era cert, però, tot i així, va ser condemnat el 22 de juny de 1633 a Santa Maria sopra Minerva, davant els membres del Tribunal Inquisidor. Se'l va declarar culpable d'haver defensat i cregut la doctrina falsa contrària a les sagrades i divines escriptures. Un cop llegida la sentència, el van combinar a abjurar de la teoria heliocèntrica i Galileu, amb veu alta i clara, va dir «Abjuro de la teoria heliocèntrica» i va rematar amb veu baixa. «E pur si move», però tot i així es mou. «Mestre, mestre», va dir el deixeble a Galileu, interrompent-lo dels seus records. «Perdona», va contestar Galileu. «Sempre he tingut una capacitat d'abstracció inaudita. A vegades és com si no hi fos». «Ho sé, mestre», va respondre el deixeble. «Hi ha una visita». «Una visita? Qui és?» Són un grup d'homes que volen parlar amb vos. Un d'ells m'ha dit que us digui que és nebot de Joan Roget.
Joan Roget,
va dir Galileu, tot recordant un viatge a Girona molts anys enrere.
Feu-los passar.
Al cap d'un moment van entrar Magí Roget, Llorenç Balcells, Flor d'Espina i un traductor contractat per l'ocasió.
Bon dia, senyor Galileu. És un honor poder-lo conèixer, va dir Flor d'Espina al traductor.
Un cop el traductor ho va dir, Galileu va contestar.
Què us porta a aquestes llunyanes terres? El vostre oncle ha inventat alguna cosa nova?
No, senyor, va respondre Magí Roget. El meu oncle ja fa anys que és mort.
Oh, em sap greu, va exclamar Galileu.
I doncs, per què heu fet un viatge tan llarg?
El meu oncle us va ensenyar a construir la ullera de llarga vista a canvi que li expliquéssiu la llegenda del diamant de Praga.
Sí, és cert, va contestar Galileu.
Nosaltres veniu a buscar més informació d'aquest diamant, va sentenciar Flor d'Espina.
Jove, va dir Galileu al seu deixeble, entregueu els meus llibres a aquesta gent. Aquí trobaran part del que desvella el diamant.
Tenim una transcripció literal dels textos del diamant, va dir Llorenç Balcells.
Com? Va dir Galileu sobresaltat. No pot ser, m'esteu mentint.
El meu pare ens va explicar tot el que vos li vau dir a Girona i ho hem comprovat. És cert, el diamant projecta textos en anglès. Tenim el diamant, va afirmar Magí Roget.
Impossible, va dir Galileu estranyat. Com l'heu aconseguit?
Li vam robar el diamant al rei de les Espanyes, va contestar Llorenç, orgullós.
El teniu aquí?
Va preguntar Galileu, emocionat.
No,
va respondre Flor d'Espina. El tenim ben amagat. Hem fet una transcripció completa del text i us el donarem a canvi que ens expliqueu tot el que sabeu, va dir Magí Roget.
Només l'he vist un cop,
va contestar Galileu amb nostàlgia. Kepler me'l va ensenyar en una ocasió, però fa molts anys. Jo i Kepler ens vam conjurar per demostrar científicament que aquells textos eren certs i ja veieu de què ha servit. Aquí estic, arrestat, condemnat per la Inquisició i amb els meus llibres censurats. Hem pogut comprovar que l'Església faria el que fos per aconseguir aquest diamant, va afirmar Flor d'Espina.
Sí, va dir Galileu, el que fos.
I per què? Va preguntar Magí.
Perquè aquest diamant és el que ha propiciat la revolució científica i el descobriment d'una sèrie de lleis còsmiques que, per una part de la cúria, suposen una amenaça, explicava Galileu. El sector més conservador de l'Església fa una interpretació literal de les escriptures que entra en contradicció amb aquestes lleis. Per això les veuen com un perill.
Esteu suposant que els textos del diamant són certs? Va preguntar Flor d'Espina, perplex.
Sí, i tant, són certs. Els textos amaguen la veritat de l'univers, però no ofereixen proves contrastables. Són simples afirmacions, va respondre Galileu.
Kepler, quan va veure els textos, va quedar tan sobresaltat pel que deien que va començar a fer experiments per comprovar si podien ser certs. Quan va constatar que havia aconseguit proves físiques que recolzaven els textos del diamant, me'n va parlar. I jo em vaig dedicar a fer com ell, buscar proves que recolzessin aquells textos. Quasi durant 10 anys, el diamant va estar en poder de Kepler i els científics de la cort imperial. Estaven tan captivats amb aquella joia que, intentant imitar-la, van inventar el famós cristall de Bohèmia i, el més important, la descripció matemàtica del moviment dels planetes gràcies a les 3 lleis de Kepler. Amb aquestes lleis, Kepler va convèncer i mostrar al món que la veritat proclamada per les seves 3 lleis era inqüestionable, convertint-se en l'astrònom més famós de tots els temps.
I què va passar amb el diamant? Va preguntar Magí.
Quan Rodolf II va ser incapacitat, el diamant va ser enviat en secret a Madrid, va respondre Galileu.
En secret? Va preguntar Flor d'Espina.
Tothom creia que el diamant seguia sent a Praga, va contestar Galileu. Per això els protestants van entrar al castell el 1618, en el que es coneix com la tercera defenestració de Praga. Els protestants coneixien la història del diamant i el volien recuperar. Per això van entrar al castell i van llançar a 3 funcionaris imperials per la finestra en el que ha passat a la història com la defenestració de Praga, el que va donar lloc a una nova guerra entre catòlics i protestants que encara dura avui, explicava Galileu.
Els protestants coneixien la història del diamant? Va preguntar Flor d'Espina.
Kepler coneixia la història del diamant precisament perquè era protestant i perquè, a més, tenia com a referent a un científic únic, el precursor de l'astronomia moderna, la primera persona que es va atrevir a defensar l'heliocentrisme, el mateix home que va robar el diamant a l'església, va dir Galileu amb un somriure. El senyor Roget ens va dir que el diamant va ser robat a l'església a principis de segle passat per un monjo que s'havia obsessionat amb la joia, però no ens va dir el nom, va dir Flor d'Espina. El seu nom és Nicolau Copèrnic, el pare de la revolució científica, va dir Galileu. Copèrnic? Va preguntar Magí. Nicolau Copèrnic era un clergue catòlic aficionat a les matemàtiques i a l'astronomia, explicava Galileu. Era fill d'una família de rics comerciants polonesos, però els seus pares van morir quan ell era petit. Llavors, el seu tiet, un eclesiàstic, se'n va fer càrrec i el va dirigir a una vida del servei de l'Església. El seu tiet el va enviar a estudiar a Bologna i allà va conèixer el famós astrònom Domenico Maria Novara de Ferrara, qui suposadament li va parlar d'un diamant prodigiós custodiat a l'Arxiu Secret Vaticà que projectava textos i que, en un d'aquests, deia literalment que Nicolau Copèrnic presentaria la teoria heliocèntrica el 1543. Com? Va preguntar Magí Roget. I aquest tal Ferrara com coneixia l'existència del diamant? Va preguntar Flor d'Espina. No ho sé, va dir Galileu. Era un acadèmic de la més famosa universitat del món. Possiblement coneixia molts teòlegs catòlics i homes d'església importants que li haurien explicat. El cas és que Copèrnic li va estranyar molt que un diamant projectés el seu nom, però com a astrònom encara el va sorprendre més la paraula heliocentrisme. Copèrnic sabia grec i per tant entenia el significat d'aquella paraula. El sol és el centre. Va quedar meravellat amb la idea que el sol fos el centre i la terra fos la que es mogués al seu voltant. Ell havia observat la nit milers de vegades i hi havia coses que no li quadraven si era la terra el centre de l'univers i estava immòbil. La teoria imperant fins al moment que la terra girés el va obsessionar fins al punt de voler veure ell mateix aquella joia per investigar si revelava més veritats. Ningú no sap com va poder burlar la seguretat de l'arxiu secret, però el fet és que, aprofitant el jubileu de Roma de l'any 1500, en un dia d'eclipsi lunar, va robar el diamant. I què en va fer? Va preguntar Llorenç, encuriosit. Després de molts anys estudiant-lo i d'amagar-se durant tota la seva vida per passar inadvertit, va escriure un llibre amb les seves conclusions. Malgrat tot, amb tot el que havia viscut durant les guerres entre protestants i catòlics, va esperar-se a publicar-lo per por a les represàlies. El llibre, De Revolutionibus Orbum Celestium, es va publicar un cop mort Copèrnic, el 1543, tal com vaticinava el diamant, i va revolucionar el món. El llibre afirmava obertament que el Sol es trobava al centre i que tots els planetes giraven al seu contorn. I el diamant? Va preguntar Flor d'Espina. El diamant va ser entregat als seus col·legues protestants perquè l'usessin contra l'Església, va dir Galileu. Com? No heu dit que Copèrnic era catòlic, va exclamar Flor d'Espina. Copèrnic va ser convidat en una ocasió a la Universitat de Wittenberg, el 1510, i allà va conèixer a Martí Luter i el príncep Frederic de Saxònia, explicava Galileu. Luter i Copèrnic, com a homes d'església, van fer amistat. Amb el temps, parlant i reflexionant, es van adonar que coincidien en determinades febleses de l'Església. Els dos creien que l'Església romana feia una interpretació massa estricta i reaccionària de les escriptures. Copèrnic considerava que les veritats del diamant no tenien per què contradir-se amb les escriptures si es feia una interpretació més oberta d'aquestes, i Luter advertia que l'Església de Roma es contradeia, propugnant una interpretació tan estricta i alhora realitzant unes pràctiques totalment contràries, com la corrupció o les indulgències, així que els dos coincidien en una necessària reforma de l'Església. Copèrnic era protestant? Va dir Flor d'Espina. Com tots sabem, Luter va clavar les seves 95 tesis a l'Església de Wittenberg i això va provocar la reforma protestant, proseguia Galileu. Les tesis de Luter es van escampar per tota Europa fins a convertir-se en un conflicte civil. Frederic III, príncep elector de Saxònia i fundador de la Universitat de Wittenberg, era un protector de les arts i les lletres i va donar protecció a Copèrnic i Luter. Copèrnic va ser evacuat d'incògnit a Polònia per poder escriure els seus llibres amb llibertat i Luther va ser amagat. Malgrat tot, com que Copèrnic ja tenia una transcripció del diamant, el va donar al príncep elector Frederic per si els podia ser útil en la seva lluita contra l'Església. I com va acabar el diamant a Praga? Va preguntar Llorenç. A Alemanya, molts prínceps, entre ells Frederic de Saxònia, es van declarar defensors de les tesis de Luther i es va crear la Lliga d'Esmalcalda per materialitzar la reforma, confiscant terres a l'Església i expulsant els bisbes i prínceps catòlics, explicava Galileu. L'emperador Carles I de les Espanyes i V d'Alemanya, com a Habsburg, era un fervent catòlic i va declarar la guerra a la Lliga amb el suport de França i el papat. El resultat és que va derrotar la Lliga d'Esmalcalda el 1547 a la batalla de Mühlberg. I va fer-se amb el diamant? Va preguntar Magí. Els membres de la Lliga van ser empresonats i les seves possessions espoliades, explicava Galileu. A les possessions del príncep elector de Saxònia van trobar el diamant i el van entregar a l'emperador. Aquest, com a mostra de veneració cap al seu germà Ferran i com a promesa que li faria entrega de part del seu patrimoni, li va entregar el diamant. Ferran va portar el diamant al castell de Praga, on es guardaven les joies de la corona de Bohèmia des del segle XIV. El seu germà? Per què li va donar el seu germà? Va preguntar a Flor d'Espina. Segurament l'emperador ignorava l'autèntica història del diamant i creia que tan sols era una joia més. A més, Ferran havia esdevingut rei d'Hongria i Bohèmia gràcies al seu matrimoni amb la germana del rei hongarès, mort sense descendència, explicava Galileu. Per tant, si Ferran heretava els estats patrimonials dels Habsburg, és a dir, l'arxiducat d'Àustria, es crearia una gran potència centreeuropea en mans dels Habsburg. Carles I li va jurar al seu germà que ho faria, entregant-li com a garantia aquell diamant. I quan l'emperador Carles va abdicar, va complir la seva promesa. El seu fill Felip II va heretar les possessions hispàniques i l'imperi colonial, mentre que el seu germà Ferran va rebre Àustria i els drets sobre el Sacre Imperi, creant-se dues branques regnants dels Habsburg que van rodejar França. I el diamant va estar al castell de Praga fins que Kepler el va trobar? Va preguntar Llorenç. El diamant va reposar sobre un coixí de vellut conjuntament amb la resta de les joies de la corona de Bohèmia, fins que, 28 anys després, Rodolf II, el net de Ferran, va accedir al tron i es va fer una corona, explicava Galileu. Kepler, com a protestant que era, coneixia la història del diamant i intuïa on podia ser el seu operador, així que va fer tot el que estava al seu abast per convertir-se en matemàtic imperial de Rodolf II. Al mateix temps, quan Rodolf va començar a lluir la seva nova corona amb pedanteria, l'Església es va adonar que era el seu diamant, el diamant que tothom coneixia com el diamant de Praga i que l'Església sempre havia anomenat amb un altre nom, el diamant de l'esfera de platí. El diamant de l'esfera de platí? Va preguntar la Flor d'Espina. Quan el diamant es va incorporar a les joies de la corona de Bohèmia, va començar a ser conegut com el diamant de Praga, però amb anterioritat aquest fet se'l coneixia amb un altre nom, el nom que explicava com va ser trobat, va dir Galileu. Però no heu dit que estava guardat a l'Arxiu Secret Vaticà? Va preguntar Llorenç. Sí, efectivament, però no havia estat allà de forma perpètua, explicava Galileu. L'Església el custodiava allà, però evidentment el diamant té un altre origen. Tots el miraven expectants quan el deixeble, absolutament encuriosit, li va preguntar. Quin? Amèrica. Un conqueridor espanyol va trobar el diamant el 1494 dins una cova de la Hispaniola. Com? No pot ser. El capità Margarit, va dir Flor d'Espina, amb la mirada perduda. Sí, exactament aquest, va respondre Galileu. Cap conqueridor espanyol va trobar un diamant. En tot cas, va ser un militar català i no va trobar un diamant, va dir Flor d'Espina, fent néixer la curiositat de tots. No va trobar un diamant? I doncs què va trobar? Va replicar Galileu. Jo sóc descendent del capità Margarit. Era el besavi del meu avi, explicava Flor d'Espina. És un dels membres més importants del meu llinatge precisament perquè va acompanyar Colom en el seu segon viatge. A Castellempordà encara conservem el seu testament i part de les seves memòries. Jo les he llegit personalment i en cap cas fa esment a un diamant. Ell diu que va trobar una... Va fer una pausa dramàtica. Una esfera. Una esfera de platí, va dir Galileu. I a dins l'esfera hi havia el diamant. Però Per què no menciona res del diamant en les seves memòries, doncs? Va preguntar Flor d'Espina, pensant en veu alta.
Perquè el va bescanviar a l'església a canvi d'una pensió vitalícia, va dir Galileu.
Segur que el seu testament fa esment d'una pensió que s'extingeix amb la seva mort.
Flor d'Espina estava absolutament impactat. Tot allò quadrava perfectament.
Però com ho sabeu, això? Si el capità Margarit hagués trobat un diamant dins l'esfera, ho hauria deixat escrit, va inquirir Flor d'Espina.
No sé per què no va escriure res, va dir Galileu. El que sé del cert és que el diamant estava a l'interior de l'esfera.
Del cert? Va preguntar Flor d'Espina.
Quan vaig ser professor a la Universitat de Florència, vaig conèixer el pare jesuïta Christopher Clavius, explicava Galileu.
Jo en aquell moment no tenia constància de l'existència del diamant.
Clavius era mestre en matemàtiques del Col·legi Pontifical i, com que els dos eren matemàtics, vam fer bona amistat.
Un dia jo li vaig preguntar per la reforma del calendari en la que ell havia participat i em va respondre que tot havia vingut per l'existència d'un diamant trobat a les Índies.
El calendari? Va preguntar Magí.
El papa Gregori XIII va promulgar la butlla Inter Gravissimas l'any 1582, mitjançant la qual es va substituir el calendari julià, instaurat per Juli César l'any 46 abans de Crist, pel calendari gregorià, explicava Galileu.
Els canvis en el calendari van ser fruit del treball de la Comissió del Calendari, integrada per Clavius i diverses persones més.
Clavius em va dir que s'havia reformat el calendari a causa d'un diamant i diverses coses més trobades dins una esfera de platí que un tal capità Margarit havia descobert en una cova de les Índies.
Però no ho entenc. Què va canviar del calendari? Va preguntar Llorenç.
Van afegir un dia més al calendari i, a nivell pràctic, el canvi més substancial va ser que, per decisió papal, després del dijous 4 d'octubre de 1582, vindria el divendres 15 d'octubre de 1582, és a dir, que van esborrar 10 dies de l'existència, va dir Galileu.
Com? Va dir Flor d'Espina.
Heu dit que van trobar el diamant i diverses coses més, va dir Magí, ple de curiositat.
Quines coses?
El diamant estava tancat dins una esfera de platí amb els continents de la Terra gravats a l'exterior. Dins l'esfera hi havia el diamant, un estrany rellotge, dos petits discs de cristall i, per increïble que us pugui semblar, un estrany text profètic sobre el vostre país.
Sobre el nostre país? Va preguntar Flor d'Espina.
Sí, va dir Galileu. El text diu que Catalunya es convertirà en república.
Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.